Meritxell Bonet, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Com anem?
Bona Pasqua, bé, bé, a punt d'obrir la mona, sí. Falta poquet ja.
No fas gaire cara de ser de missa, tu, d'això de Setmana Santa?
Mira, jo t'he de dir una cosa, jo sóc una persona molt respectuosa...
Sí, home, una cosa no té res a veure
amb totes les tradicions religioses, però a mi m'atrau molt una cosa que són els rituals. I llavors, diguéssim que, així com quan algú se'n va a la Índia i a vegades entra en un temple o vas a Tailàndia i t'interesses pel budisme, a mi també m'agrada el tema aquest dels rituals, de les festes religioses. Li veig una part interessant a nivell antropològic.
I cultural, evidentment. Sí, però tu vas a una escola de monges o no?
Sí, vaig anar, curiosament, a una escola del barri de Gràcia, que tot i ser religiosa, els professors eren professors, no eren monges, però estava dins d'una comunitat religiosa. Sí,
o sigui,
sí,
t'han batejat, vas fer la comunió...
Sí, sí, sí.
Molt bé. Ho has deixat de banda, per això?
Diguéssim que el que faig és intentar estar molt oberta a totes les tradicions humanístiques, però no sóc una persona practicant i no em considero catòlica. Però saps això que tenen els japonesos, que van sumant capes, no?
Doncs
jo crec que la religió de veritat és la de la naturalesa, no? Que els japonesos ho tenen, no? Els kami, els esperits de la natura, no?
Ja és una idea, això,
sí,
important.
Sí.
Avui, fora del ramat, cada diumenge a aquesta hora, la Txell Bonet ens acompanya per presentar-nos personatges que segurament estan fora del circuit. Aleshores, avui tenim un convidat que fa moltes setmanes que me'n parles, Txell.
Sí.
Bé, avui me l'has de presentar i vull conèixer aquesta història. Quins portes?
A veure, avui, coincidint amb Setmana Santa i les processons de divendres, et trec el Sant Cristo Gros, perquè me'n recordo que un dia que tu i jo vam quedar a la plaça del Diamant i em vas dir, vull que em porti gent del món cultural així com una mica alternatiu, no? I llavors aquí al final hem fet un poti-poti de gent que ja intenta tenir una vida alternativa, no només des del punt de vista cultural, però diguéssim que del panorama pictòric a Catalunya... Avui tenim una persona que ell es considera, i crec que, vull dir, que ens escriguin, si algú no ho troba així, que aquí al segle XXI és la persona que a Europa ha obert un nou corrent artístic. S'ha parlat molt de l'impressionisme o l'expressionisme, però avui parlarem de l'estrambotisme. Ell és pintor i és la mare de l'estrambotisme, perquè l'estrambotisme va tenir un pare. Coses singulars de la seva obra. És un corrent estètic i també filosòfic amb un univers increïble. Ell ha fet un manifest visual que són tres quadres, l'últim està gairebé acabat, que fan 6x12, és a dir, ha pintat 72 metres tres vegades.
No ens fem a la idea de la dimensió que suposa això.
Clar, t'ho imagina't que un quadre pot ser un metro quadrat, doncs ha pintat 72 metres en un sol quadre, 72 quadres, no?
En quants anys ho ha fet, això? Perquè, clar...
3 anys cada quadre, més o menys. Sí, 3 anys cada quadre.
Més o menys una dècada per pintar 3 quadres.
Sí. Jo, personalment, l'he seguit des de sempre perquè jo trobava que el documental ja era veure com aquells quadres sortien del taller i anaven cap al museu. És una persona que sense pintar tot això hagués perdut la vida, però la pintura també li pren la vida. Jo penso que és d'aquells artistes romàntics que els mou una pulsió molt bèstia, que és la seva alliberació i al mateix temps és una mica la seva esclavitud aquest art, no? Ell parla molt de la paraula rauxa, ara en parlarem. Reivindico que aquests quadres s'han d'anar a veure, formen part del nostre patrimoni i avui reivindicaré també que hem de trobar-hi un espai perquè ell pugui seguir amb tota una idea que té de fer tot un llegendàrium, que seria crear un jardí d'escultures fora del que seria l'exposició de tot això. Fins fa poc es podia veure la fortalesa de Sant Julià de Ramis al costat del Dorm Museum, que és aquest museu dedicat a la joieria. És on al costat hi ha l'espai Quimereu, però ara, de moment, per un seguit de temes, està tancat al públic i probablement no tornarà a obrir. I ara sí, si vols, després d'aquesta breu introducció, perquè li podríem dedicar un programa a aquest home,
sí.
Tenim aquí en Quimereu.
Quimereu, bon dia i bona hora.
Ah, bon dia.
A veure,
bon
el Quimereu és pintor i, com ens explicava la Txell Bonet ara mateix, és el pare de l'estrambotisme.
Mare.
Sí, l'estrambotisme, com moltes coses al món, ha volgut, que capricis del destí, no? Ha volgut tenir pare i mare. El pare és el Joan Fuster.
Que et va designar l'hereu, no?, a tu, precisament.
Sí, casualitats i coses molt estranyes de la vida i molt, molt catxondes. Lo de ser hereu de l'estrambotisme és molt catxondo. O sigui, et poden fer hereu de moltes coses. Et poden fer hereu d'un piano, d'uns diners, d'uns deutes, d'un pis, d'una casa... Però d'un corrent artístic és difícil, no? És una mica complicat, però a mi m'ha passat.
Jo quan et presentava així, amb aquesta pulsió per pintar i per fer la teva obra i per crear aquest univers d'aquest corrent artístic que t'has imaginat, és una mica així, no? Tu sempre dius, el meu és un camí de sang.
Sí, sí, sí. O sigui, allò del programa, allò del Fora de Ramat, a mi me sento molt orgullós perquè és que m'identifica plenament. Sí, soc... Jo, de fet...
Bueno, de fet, en el teu escrit del manifest ho has posat, jo estic fora del ramat, no?
Sí, sí, sí. Soc un fora del ramat del món de l'art i m'agrada molt que sigui així i sense tenir res en contra de la gent que segueix els circuits habituals. Però fora del ramat hi ha molt de perill. O sigui, ets la primera ovella que venen els llops i es mengen, però a canvi, si sobrevius, tens una llibertat i una originalitat més gran. I a mi això m'interessa molt, no?
L'originalitat de tu, d'entrada, és que t'has passat 10 anys pintant tres quadres que són immensos, no? Mm. Jo no els he vist en directe, he vist fotografies i em moro de ganes perquè crec que fins que no ho veus de primera mà no et fas a la idea de la dimensió de tot plegat. Però, d'entrada, dius que ets la mare, perquè el pare és el Joan Fuster, d'aquest estrambotisme. Què és i com definiries tu l'estrambotisme? Perquè crec que primer és important definir-ho, això.
Breument, Quim?
Breument. Vale, vale. Sí, no, hi ha el llibre del... ara que estic acabant d'escriure, ja el tinc pràcticament acabat, el llibre de l'estrambotisme, i allà s'explica una mica amb detall i amb totes les circumstàncies que ho acompanyen, però... ras i curt, l'estrambotisme és la rauxa. O sigui, l'estrambotisme no és estar boig, l'estrambotisme és ser rauxat, no? Això que els catalans diguem del seny i la rauxa, hem d'anar amb molt de compte, perquè la part perillosa és la part de seny. O sigui, la rauxa és una cosa que ens impulsa i és un rampell que hauríem de tenir molt més en compte tots. El seny, què passa? Que si tens gaire seny, et paralitza. I després de la paràlisis, igual pots tenir por. I quan tens seny i por, és la combinació perfecta perquè no puguis fer allò que l'estrambotisme precisament defensa, que és poder fer amb la teva vida allò que sempre has volgut fer. Jo no crec que ningú li pugui passar res més terrible que arribar vell i dir i veure que no ha pogut fer allò que volia fer, no? Llavors l'estrambotisme el que fa és això. És... O sigui, fixa't que no descobreix res l'estrambotisme. És un pur mecanisme que es deu a determinats éssers humans, els deguem estar fent servir des de temps immemorials, però aplicat en el món de l'art. O sigui, és només donar-te compte d'això, no? I utilitza la imaginació. O sigui, en l'epicentre de l'estrambotisme hi ha les muses i la imaginació. La imaginació de quan érem nens. Els nens són estrambòtics per naturalesa. Doncs la imaginació infantil en mans d'un adult, un adult que pot ser capaç, respectat, professionalment molt, molt ben posat, doncs és una combinació hiperbòlica, és la combinació creativa més potent que hi ha, una imaginació infantil amb una ment adulta.
Hem de dir que si la gent vol entrar a internet i posar Quim Hereu, veure aquests quadres, són uns quadres que són alegres però tenen una paleta de colors una mica melangiosa. Ell ha begut de pintors romàntics com un senyor que es diu Bouguereau, però hem de dir que el Bouguereau tenia una tècnica que a vegades tu la tens perquè ets molt preciosista i molt precís, però en canvi ell feia coses molt academicistes i tu, en canvi, fas coses boges. A mi a vegades em recorda una mica també a Magritte o als surrealistes, no? Perquè podem veure doncs, animals amb cossos d'home, tot plegat és un univers de personatges com fantàstics que molts cops floten, no? Hi ha com una gravetat diferent en els teus quadres.
Sí, exactament. Aquests pintors que has citat, evidentment que formen part del meu llegat, o sigui, tots som allò que hem vist més el que humilment podem aportar, no? Però també en una part molt important d'aquests meus referents hi ha el Bosco. Jo, de fet, sí, en el llibre poso que el Bosco segurament va ser el primer estrambòtic, com a mínim, per mi conegut.
Aquells,
no?
Escenaris bojos, esclar, no? Del Jardí de les Delícies,
sí,
i tot,
sí,
allò.
Sí, sí. Mira, ara fa 2 setmanes vaig estar a Madrid precisament perquè volia veure'ls una altra vegada. El Jardí de les Delícies, tota l'obra del Bosco, no? Sí, també ha begut molt de Quirico, de Giorgio de Quirico i del Bouguereau. Que passa que el Bouguereau...
El de Quirico per aquesta solitud, per aquesta gravetat que dèiem.
Sí, 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 i perquè, bueno, és la màgia de l'art, no? A vegades... una pintura, per exemple, el Giorgio de Quirico, que no tenia una tècnica bona, però en canvi era capaç de transmetre un sentiment brutal. I en canvi pintors com el Bouguereau, que tenia una tècnica impressionant, a mi no em transmeten res. O sigui, del Bouguereau, és a dir,
tu has agafat l'albó
entre
dels dos
es faria una entitat, per mi, interessant.
I parlem d'aquesta bestialitat, no? Perquè tu, com a persona humana...
Però on es comença
que no ets...
a pintar un quadre de 70 metres quadrats?
Vale, doncs
aquella solitud davant d'un llenç en blanc que és com un riu...
Sí, bueno, això a mi ja em va bé, perquè jo sóc bastant asocial, o sigui, jo passar-me... La Txella abans ha dit 9 anys, o 10, una dècada, per pintar, en realitat són 13. Ho vaig començar fa 13 anys perquè no és fer un i acabar i començar l'altre. entremig, doncs, hi ha...
Però és com una novel·la que tu diuen que els bons escriptors que saps com comença i saps com acaba?
Ho tens tot planificat abans.
Jo tinc un gran amic, que és l'Albert Sánchez Pinyol, que precisament és escriptor.
Mira, ara has publicat un llibre de la narrativa que explica precisament les tècniques.
Sí, sí, exactament. Doncs ell
sempre ho diu. I ell ha fet la portada d'un llibre.
Del fungus, no? I ara faré la col·laboració amb ell, també amb una novel·la que està preparant, brutal, de la història.
Doncs l'Albert Sánchez Pinyol el que explica és que si vols ser escriptor i vols escriure una novel·la, no pots començar a escriure sense saber com acaba, sense saber quin és el conflicte i com el resols.
Això et volia dir... En el cas d'aquestes tres pintures és exactament així. Jo no he començat cap pintura del manifest visual de l'estrambotisme sense tenir-lo acabat a dintre el meu cap abans. Seria impossible. Tu pots improvisar amb una pintura més petita, però amb un monstre d'aquestes mides no es pot. Has de tenir-ho pràcticament acabat. De fet, trigo més amb la preparació de cada pintura que amb l'execució del pintat.
Avui al suplement de Catalunya Ràdio, Fora del Ramat, amb el pintor, la mare de l'estrambotisme, el Quim Hereu. A veure, Quim Hereu, de què té gust l'estrambotisme?
Ha, molt bona pregunta. Hòstia, m'encanta que me la... Té gust de botifarra dolça.
Això què vol dir?
De botifarra dolça. Perquè la botifarra dolça...
Això vol dir que la rauxa té gust de botifarra dolça?
Exactament, sí. La rauxa té gust de botifarra dolça.
I ara que parlem d'aquesta barreja de dolç i salat, pot ser que a la pastisseria Castelló de Girona volien fer uns xuxos estrambòtics amb botifarra dolça dins? S'ha acabat fent això o és un projecte?
Sí, això ho tenim tot, està tot... hem treballat molt, o sigui, tots aquests mesos de...
La cuina estrambòtica existeix?
Existeix, sí, la cuina estrambòtica existeix i, de fet, és una de les parts importants del projecte que estic desenvolupant.
Explica, perquè diguéssim que aquí a la Fortalesa hi havia un restaurant que estava capitanejat pel Jordi Cruz, i ara que, de fet, els oients que ens escoltin, si hi ha mecenes de l'art, que obrin les orelles, perquè el que estem buscant és que aquest projecte de la Fortalesa, que sembla que s'acaba, els quadres del Quim Hereu i la combinació gastronòmica amb el Jordi Cruz, no hagin de marxar fora de Catalunya i puguem tenir aquest patrimoni bestial aquí dins. No, què és el que feu amb en Jordi Cruz?
Sí, doncs ara, en aquest moment, estem buscant ubicació. És a dir, la Fortalesa, considerem que s'ha acabat una etapa, o sigui, la vida tot són etapes. L'impulsor i promotor de la Fortalesa era el Ramon López, un gran amic meu, un gran amic nostre, que malauradament doncs, l'any passat ens va deixar. Aleshores, amb el Jordi, considerem que amb la mort del Ramon s'acaba una etapa i el que volem doncs, és buscar un lloc on poder expandir tot el que va començar la Fortalesa. Aleshores, volem unir els dos mons, tot el seu món gastronòmic, tot el seu món creatiu, perquè el Jordi té un talent...
De fet, em sembla que s'ha inventat menjar sorgit dels teus quadres, perquè els teus quadres apareix al cargol de l'Eterna Joventut i em sembla que també l'ha fet en plats, o xiprers voladors de l'Empordà, o sopa de consciència humana...
El pet celestial...
O pet celestial, sí.
Clar, tot això
tot
són
això
creacions...
Tot això inspirat en fragments dels teus quadres, no?
Exactament. Aleshores, el que volem és unir doncs, tot aquest món creatiu, que també estem desenvolupant, estic dibuixant tot el que és les vaixelles, tot el que seran les copes, tot el que seran els espais, les taules, els entorns, les màquines per servir, tot això unit doncs, en el món estrambòtic, és a dir, en el Legendarium, que són tot el conjunt d'escultures que estic treballant, evidentment, el propi manifest visual de l'estrambotisme, les tres pintures colossals aquestes...
És a dir, podríem sopar envoltats d'aquests tres quadres.
Exactament, tot això unit en un sol espai... Val?
A veure qui el té, aquest espai.
I a més amb live view, o sigui, en directe, el Jordi cuinarà en directe, és a dir, la gent veurà en el centre d'aquest espai com es preparen tots aquests plats i la gent es podrà menjar l'estrambotisme envoltat del propi estrambotisme. Evidentment, doncs, moltes més coses. O sigui, pensa que tot aquest Legendarium estarà allà inclòs, també. Tu potser vas a sopar un dia i estàs sentat al costat de la fàbrica del temps. O potser el generador de somnis.
El Legendarium seria que ara tu, un cop acabat aquests tres quadres tan grossos, tens ganes de fer un jardí d'escultures, no?
Sí, el Legendarium.
Amb tots aquests personatges, aquestes fades, aquestes Venus, aquest...
És la segona part, diguem-ne, el meu projecte, el Santuari de l'Estrambotisme, té tres parts. La primera part, que és el cor d'aquest santuari, és la part més important, que és on hi ha la trilogia estrambòtica. La segona part és el conjunt escultòric, és el Llegendàrium, són totes les escultures, totes aquestes icones que hi ha en la trilogia, totes aquestes metàfores convertides en...
En tres dimensions. I la tercera ja és la tres dimensions digital, no?
Sí.
Que voldries fer una experiència immersiva.
Exactament, sí,
això
sí.
Ja és, ara, això ja és el redoble, no?, del tambor.
Sí, la tercera part. La segona, la Llegendàrium, ja tinc peces fetes. Ja tenim la primera escultura, que és un bronze de 4 metres, i altres peces amb les que estic treballant. Aleshores, tot això, doncs, unit en un sol espai i per tenir una experiència...
Total.
Per dins t'assembles a mi, també tens ossos.
Avui al suplement Fora del Ramat amb Quim Hereu, aquest pintor, aquesta mare de l'estrambotisme, per designació...
Del Joan Fuster.
Del mestre Fuster, no? Com va anar això? Crec que et va dedicar un poema?
Sí, això és molt graciós, tot això. Sí. Jo, de fet, el meu primer contacte amb l'estrambotisme és quan era petit, com tots els nens. Jo sortia del col·le i m'anava a casa als avis a dibuixar, i dibuixava a terra. Llavors la tieta Conxita, la meva tia àvia, mentre em preparava el berenar, em deia: Quim, per què fas aquests dibuixos tan estrambòtics? Però jo, clar, amb 8 o 10 anys no vaig pillar la història, no? Fins que al final un amic comú ens diu: escolta'm, saps que hi ha un pintor a l'Empordà que s'ha inventat una cosa que diu estrambotisme? Jo no tenia ni idea. I ens vam conèixer. Era un home molt gran, ens separàvem més de 40 anys. Bueno, total, va néixer una amistat artística i professional, doncs, important. Fins que un dia em truca per telèfon, jo estava al meu estudi o no sé què feia aquell dia, i em diu: Quim, pots venir a l'Estartit, sisplau? Dic: Joan, i tant. Agafo el cotxe, me'n vaig a l'Estartit, entro al seu estudi. No em va dir ni bon dia, tan sols. O sigui, ell ja tenia una cosa al cap per dir-me i no estava per floritures. Em diu: seu, t'he de dir una cosa important. Diu: jo ara em moriré, et faig hereu de l'estrambotisme. Has de continuar això que jo he començat. I aquí és quan em va fotre. O sigui, és el que deies tu abans, del camí, no? O sigui, si jo ja era
el camí
un fora
de sang.
Camí de sang. Si jo ja era un fora de ramat amb una sentència com aquesta, doncs t'acaben de...
Ara t'ho vas agafar al peu de la lletra, eh?
Ho vaig agafar al peu de la lletra. I aquí és on neix la trilogia, que és el que em preguntaves. És a dir, per què el manifest visual són tres pintures de mides tan colossals? Doncs perquè responen a l'essència de l'estrambotisme. La gent ha d'entendre que veient la trilogia, què és l'estrambotisme? Jo sempre havia volgut pintar unes pintures de mides colossals.
Això et ve una mica perquè tu encara portes el nen que tens a dins, i de petit, de nen, un cop em vas explicar una anècdota, no?, que havies vist l'Alfons Mucha, el pintor txec, amb una sèrie eslava, pintant unes pintures enormes, i que tu t'anaves a dormir amb aquella foto del Mucha dient: jo de gran vull fer això.
Exactament, sí. I la sèrie del Sorolla, que va estar també aquí al Museu Nacional fa una colla d'anys. Aleshores, en veient això, a dintre et queden unes ganes irresistibles de fer alguna cosa, com el que veus quan ets petit. I, però què passa? Que el seny i els consells assenyats de molta gent, doncs, escolta'm, no siguis boig, pensa
fes
que tens
unes
filles,
fes quadres vendre.
Petits que es puguin vendre, això no ho posaràs, t'arruïnaràs.
Si jo et faig un encàrrec del menjador de casa, mira, tinc uns calés que em vull gastar amb tu. Però és que el meu menjador no fa 72 metres quadrats, no? Aleshores, la paret, diria, vull una cosa més convencional. Tu, no, aquest encàrrec no em diries sí.
Sí, home, ara sí. Ara ja sí. Puc dir que sí.
Ara que t'ha conegut, sí.
Que també, exacte. No, ho he anat alternant també amb obra per veure tu.
De fet,
pintor, però també de viure.
A l'espai Quim Hereu hi ha aquests quadres tan grossos i després n'hi ha uns 20 o 30 més petits, no?
Sí.
És a dir, hi ha una gran col·lecció teva. Abans d'acabar, volem llançar un regal als oients. Estem esplèndids. Tu em vas dir que faries algun dibuix pels oients si hi havia algú que la paraula rauxa te la traduïa a altres idiomes, perquè quan vas, per exemple, a Madrid o a l'estranger i en castellà, anglès o francès, vols dir rauxa amb una sola paraula, dius que no, que necessites tot unes frases per traduir-ho. A veure,
sí,
si hi ha algú
no
que et dona una... Bueno, clar, potser és un concurs que queda desert, no? Però que els oients vols que escriguin a la xarxa.
Ara farem un tuit, @elsuplement, a Twitter, @elsuplement.
Com traduiríem?
Com podem traduir rauxa amb altres idiomes?
Sí, sí.
Per exemple, amb quins idiomes? Amb anglès, amb castellà...
Amb anglès, amb castellà, la qüestió és traduir rauxa i arrauxat al castellà, al francès o a l'anglès. Tan sols amb el castellà jo ja seria molt content.
Jo, si ho volen enviar, alegria, no? Però no és ben bé alegria.
No, és que no és alegria ben bé. O sigui, també si ho volen enviar en el meu Insta, doncs també, perfecte. O sigui, @quimhereu. en l'Instagram.
De fet,
la qüestió,
això...
jo, si rebo respostes que són interessants, jo agafo i regalo un dibuix a la persona que defineixi més bé o tradueixi més
però
bé.
Però ha de ser breu.
Arroba el suplement. Com podem traduir rauxa al castellà, a l'anglès i al francès?
Sí. Sí, sí. I, de fet, amb una sola paraula, si és que és possible.
Si convenceu qui mareu, us fa un dibuix o un dibuix o una pintura, un dibuix.
Un dibuix
dedicat.
De tota manera, a mi no m'interessa que passi això, perquè ell ho vol per poder vendre el seu projecte a l'estranger i jo vull que aquests quadres es quedin a Catalunya. És a dir, que aquí entrem en un conflicte, Quim?
Sí, bueno, però no, ni que sigui pel llibre. El llibre va traduït a francès i anglès i castellà.
Molt bé.
Llavors, és difícil.
Avui al suplement hem conegut la història del Quim Hereu, aquest pintor amb aquesta història doncs, no sé
arrauxada.
Si... Arrauxada, anava a parlar surrealista, però no, perquè surrealisme parlaria d'una altra història, estrambòtica. Txell Bonet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest diumenge també de Resurrecció, potser.
Sí, bé, ara, de la Mona. Jo venia aquí només per fer la Mona.
Tu, tu ets padrina d'algú?
Sí, però de la meva germana, que només ens portem 4 anys, pobra. S'ha de comprar
portes,
la palma.
Li portes la
Mona
encara?
S'ha de comprar la palma.
No?
Les padrines comprem la palma i els padrins la Mona.
Però aleshores, la Mona tu la compres o la fas a casa?
Mira, l'hem fet amb la d'aparellada.
Ah,
tot i que,
bé,
tot i que els padrins també ens fan arribar Mona, però hem fet un taller de mones.
Home, doncs aleshores vol dir que aquesta serà de nivell.
No, perquè amb el meu fill només té 3 anys i va començar a pintar l'ou d'una manera que podríem dir gairebé estrambòtica.
Veus que bé?
Ous estrambòtics. Gràcies, Txell Bonet. Gràcies, Quim Hereu. Molta sort.
Gràcies a
vosaltres. Fem una pausa i de seguida tornem al suplement. Fins ara.